Ara mateix passen gairebé 17 minuts i mig de les 8 de la vesprada. És dimarts, això és Camins, la Macedònia de la ràdio. Fragmenta, torna els nostres continguts, ens agraden les seves publicacions i avui una mirada diferent i curiosa sobre els evangelis i els evangelistes, també els profetes, que al final sí que és cert, són els portaveus de Déu. Ground control.
Camins. De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Pensava que arrencava la cançó de mal matí, a l'hora de la raga, però no, ha acabat arrencant. Antoni Batista, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, Antoni. Ara explico més coses sobre tu, per qui no et conegui, però la primera pregunta, va. Quantes vegades has llegit els evangelis?
Són tantes vegades al llarg de tants anys que el que els he llegit i el que els he escoltat, perquè, esclar, a les misses els llegeixen cada diumenge, doncs és evident que és el llibre de quatre llibres que he llegit més vegades a la meva vida i que he escoltat i que he conegut i que per això ho he estudiat.
Antoni Batista és doctor en Ciències de la Comunicació per l'Autònoma de Barcelona, periodista, músic i professor universitari, redactor de diversos diaris, com ara el Diari de Barcelona, el Diari Avui, La Vanguardia també, en diferents etapes, professor de Teoria de la Comunicació i de Periodisme Cultural i Periodisme en Situacions de Conflicte. Ha publicat una trentena de llibres sobre el conflicte basc, per exemple, del que se li considera un expert sobre la història de l'antifranquisme, sobre musicologia també, els seus darrers títols, La Sinfonia de la Libertat, Música i Política, el 2018, per exemple, ETA i Nosaltres i Memòria de la Resistència Antifranquista. I l'any passat, fa molt poc, va publicar amb l'editorial Fragmenta el llibre que avui us presentem, Els portaveus de Déu, on fa aquesta aproximació als textos bíblics i ens convida l'Antoni a reflexionar una mica agosaradament, amb dinamisme, sobre la relació entre els profetes i els evangelistes i la veu que els esperona a la transmissió del seu missatge, que en aquest cas seria Déu. Ara de seguida et demano pel llibre, però t'he llegit, Antoni, en alguna entrevista una declaració que m'ha cridat l'atenció. Vull demanar-te per aquesta declaració. És que dius que durant molts anys la teva fe te l'has reservat per a la intimitat. Com és que ara, d'alguna manera, has decidit doncs, fer-la pública?
Jo sempre he procurat que el meu periodisme no estigués esbiaixat ni per una opció política ni per una opció religiosa. Per tant, tant una cosa com l'altra mai he dit que he votat ni si creia o deixava de creure. El que passa és que en aquest llibre, fent un tema com el que feia, que és un estudi sobre els evangelis, encara que teoria de la comunicació, és un llibre d'un comunicòleg, no d'un teòleg, però sí. Pensava que era honest amb les persones que l'havien de llegir, sapia que jo doncs ho feia des del punt de vista de tenir creences.
Doncs molt bé. Creus que, clar, en aquest cas ho has definit molt bé, no? Tu tenies aquest compromís amb el periodisme, no volies que la teva opinió, la teva versió dels fets, quedessi una mica, doncs, això, que sàpigués, no?, les teves tendències personals, però creus que existeix, d'alguna manera, en la societat una por a definir-se com a creient en general? Pel què diran, pel què pensaran, podria ser?
Bueno, això també forma part del meu estudi, d'aquest llibre dels portaveus de Déu, que explico una mica, que insisteixo que com a comunicòleg, com a periodista, com a teòleg, que potser el llenguatge religiós està obsolet, que si bé la fe és transversal als temps, la fe o les fes o les creences aguanten milers d'anys, en aquest cas, en canvi el llenguatge s'ha una mica anquilosat. I aquest llenguatge anquilosat potser fa, passat de moda, diguem, potser fa que parlar d'aquests temes quedi estrany, però si en comptes de parlar de Déu parlem de transcendència, de metafísica. Bueno, la cosa canvia perquè hi ha gent que té, que molta gent que té necessitats espirituals i que no les manifesta una mica pels prejudicis de llenguatge.
Clar, parlem una mica del llibre, també. Tu fas aquesta analogia molt curiosa que deia fa una estona. Dius que els profetes i els evangelistes serien una mica, des d'una mirada, des d'una perspectiva de la comunicació, el cos redaccional d'un gran mitjà de comunicació. Serien la redacció, val? I la veu que els esperona en la transmissió del missatge de la comunicació és Déu, que en aquest cas seria l'editor. És així, eh?
Sí, reconec que és una mica curiosa, però també m'agradaria que la gent que llegeixi el llibre vegi que, a més de curiosa, és seriosa, acadèmica, profunda i entenidora. És a dir, explicar que els evangelis, els profetes, són uns i altres mitjans de comunicació d'un determinat missatge. Evangeli vol dir bona notícia, per començar. Aleshores, jo estudio això des del punt de vista de no entro tant en què diuen, en si és cert o no és cert, o si Jesús és el fill de Déu o és el fill de l'home, que és un debat que està en els propis evangelis, com entro més aviat en com s'articula el missatge, com parla Jesús, si parla a les multituds o parla dintre d'una casa, canvia el missatge en funció de l'espai, canvia el missatge en funció dels receptors, també com fan quan fa qualsevol comunicador. Vosaltres a la ràdio o els que fan televisió, els propis polítics, saben com s'han de dirigir les seves audiències en funció del target de les seves audiències. Jo estudio una mica tot això i penso que estudiant tot això, doncs la gent pot arribar a entendre més gent no creient, moderna i fins i tot agnòstics i ateus o que no tenen necessitats religioses, que puguin sentir necessitat d'aproximar-se a un fenomen des del punt de vista cultural.
A mi em sembla interessantíssima aquesta visió, perquè nosaltres aquí a la ràdio som comunicadors i a mi em passa, no?, que gairebé tota la vida ho miro amb les ulleres de la comunicació, no?, de com s'expressa les circumstàncies, com s'expressa qui s'expressa de tal manera i qui de l'altra. Per tant, em sembla molt interessant aquesta mirada també cap a l'Evangeli i la figura de profetes i Jesucrist també. Es tracta d'un llibre, recordem, Els portaveus de Déu, de Fragmenta, que està estructurat, Antoni, l'has estructurat a través d'una crònica també del gènere de l'assaig i del periodisme de la vivència. De quina manera fas ús d'aquests tres tipus d'escrits?
Bueno, la crònica és una autèntica gosadia perquè faig crònica de fets que han passat 3.000 anys enrere, no? Quan els profetes. Llavors, bueno, jo aplico la tècnica actual del periodisme a explicar coses que no estan passant en el moment en temps real, sinó que van passar fa 3.000 anys. Sí. És un repte professional, pues, i acadèmic i de l'investigador bonic. Després faig un assaig que és concretament a l'estudi dels evangelis, doncs conto les paraules que s'utilitzen, busco els significats concretament de l'Evangeli de Sant Joan, que m'he traduït jo mateix del grec perquè no em fiava de traduccions dogmàtiques pròpies de determinats temps i interessos polítics. I després, això és el meu estudi assagístic de figura de Jesús i dels evangelistes. És un tema, diguem-ne, que aguanta una revista acadèmica d'impacte. I després hi ha el tema del que jo anomeno periodisme de la vivència, que és intentar explicar situacions, situacions que no has viscut, però a partir de les sensacions que tens de sensacions similars que sí que has viscut. I a partir d'aquí faig una mica de joc entre la ficció i la no ficció de l'Evangeli de Sant Joan, que és el que m'he estudiat més.
Mira, em sorgeixen diferents preguntes, però, per exemple, m'ha cridat també l'atenció el fet que t'hagis traduït del grec directament, doncs, els evangelis. És una cosa que realment és sorprenent. I estava pensant, tu coneixes perfectament les traduccions canòniques, no?, les exegesis,
sí,
etc.
Sí.
Has trobat algun terme, algun matís que diguis, mira, jo em convenç més aquesta expressió que la que s'utilitza habitualment?
Bona pregunta d'un professional. Sí, bastantes. Força paraules. Mira, per començar, l'Evangeli de Joan comença en grec, en arche, en o logos. I això traduït al llatí és: al principi existia el verb o la paraula. Uh-huh. En llatí és in principio ad verbum, i després ho traduïm per, en català o en castellà, al principi era la paraula. Uh-huh. Si diem paraula, perdem significat. O sigui, reduïm el significat que té logos. Logos vol dir sentit. Sentit ampli. Les paraules tenen molts sentits. Una paraula té molts sentits. El sentit és infinit, la paraula és finita. O sigui, si volem anomenar la transcendència com a paraula, estem reduint el camp de la transcendència. Per començar, al principi del logos, més que al principi de la paraula. Un altre terme. L'Esperit Sant, que normalment la gent catòlica o cristiana identifica amb un colom. Bueno, el colom és un símil. Esperit en grec és pneuma, i pneuma vol dir aire, és a dir, allò que és intangible, i l'aire vola com si fos un colom. I esclar, d'aquí a convertir l'Esperit Sant, que és una cosa etèria, és aire, és oxigen, convertir-lo en un ocell, doncs també redueix molt el significat profund. Àngelos és missatger, no és àngel. Àngel és una transliteració, és convertir una paraula en una imatge, que és la imatge també d'un d'una entitat mítica i agrega, que és mig persona, mig au, mig ocell. En fi, moltíssimes paraules que jo he traduït des d'un punt de vista rigorós del que volen dir en grec i que difereixen una mica de traduccions antigues o dogmàtiques.
Home, Antoni, em sembla molt interessant, sobretot perquè escoltant-te, segurament és un comentari una mica superficial, perquè, clar, de manera acadèmica segur que hi ha molts matisos, però escoltant-te tinc la sensació de que d'alguna manera la traducció oficial, l'exègesi oficial, el que intenta és concretar, no? Fer les coses més concretes, donar una imatge més concreta del que, bueno, d'aquest símbol o d'aquest moment, etc. I probablement l'escriptura original del grec és més des del cor o d'una manera més, un pelín més abstracta. Escolta, Antoni, tenim encara uns minuts per endavant, però hem de fer una publicitat. Et va bé que la fem, ens esperes dos minuts i rematem la entrevista, que encara tinc moltes preguntes. Antoni, gràcies. Doncs fem aquesta pausa publicitària, que serà molt ràpida, i continuem explicant-vos aquest llibre de Fragmenta, recordem, Els portaveus de Déu, aquí al Camins. We got it together, didn't we? Minut i mig, que passen de dos quarts de nou, això és Camins, la ràdio nocturna de la casa. Estem en conversa amb Antoni Batista, que ha publicat aquest llibre en l'editorial Fragmenta, Els portaveus de Déu, ens està presentant de manera molt interessant. A mi m'està atrapant prou, segur que a vosaltres també. Antoni, continues amb nosaltres, eh?
Molt bé, aquí estic.
Escolta una cosa, estaves explicant que dels evangelis, dels quatre evangelis, bueno, tenim els tres sinoptis i després tenim el de Joan, que és una mica diferent, i justament a tu és el que més t'ha interessat. Per què, exactament?
Per diverses raons, però una d'elles és que, com que jo ho enfoco com a periodista, penso que Joan és la font més pròxima a Jesús, perquè, a part de ser un dels apòstols, és el deixeble estimat, que diu ell mateix, i l'acompanya bastant, força més que els altres, sí. I fins i tot és l'únic que l'acompanya en el moment de la passió, del principi fins al final, perquè ja sabem que Sant Pere s'amaga. Uh-huh. I els altres desapareixen perquè tenen por de la repressió. En canvi, ell està al peu de la creu i després acull a la seva mare, a casa seva, a Maria. És a dir, és el periodista, diguem-ho així, que viu més directament els fets que explica. Aquest és un fet pel qual m'interessa. Uh-huh. L'altre fet és perquè, com hem una mica dit, perquè l'Evangeli està escrit en grec i no en llengües semítiques, i el grec és una llengua que jo conec des que vaig estudiar el batxillerat i el vaig anar mantenint. Per tant, efectivament, jo m'he pogut fer la meva pròpia traducció, m'ha portat anys, de l'Evangeli de Joan. I finalment, perquè té un toc poètic, que els altres són més narratius, i per explicar les coses espirituals i transcendents necessites poesia o música, i aquí tenim la passió de Sant, segons Sant Joan, de Johann Sebastian Bach.
Ara et demanaré també per la part musical, perquè hi ha una part del llibre que es centra justament en això, i de fet hi ha moltes referències musicals, però volia dir-te, mira, et dic una cita del propi llibre, del teu llibre. En el capítol tercer podem llegir, bueno, dius tu, vaja, que si l'Evangeli de Sant Joan s'hagués considerat la font principal de la vida de Jesús de Nazaret, el cristianisme hauria estat una altra cosa. com hauria estat el cristianisme, llavors?
Bueno, això d'una especulació per la teologia permet l'especulació infinita, per tant m'hi apunto. Perquè l'Evangeli de Joan és un evangeli a la vegada molt humà i molt diví, és a dir, humanitza la transcendència que en el fons va a la redenció que Déu, pels creients, que Déu es faci home, vol dir que parla amb el nostre llenguatge, amb les nostres claus, té les nostres passions, viu en el mateix món que vivim nosaltres, i això ens fa un... Diguem que el Déu cristià és un Déu més comprensible que altres déus que no han tingut aquesta part humana, i per tot això, doncs, bueno, també m'hi poso, no?
Mira, ara demano per la música, però volia, com el temps vola aquí a la ràdio, volia demanar-te, perquè dediques un capítol a la vida clandestina de Jesús, un punt de vista bastant innovador, per exemple, no? Expliques que a l'inici s'ha d'exiliar, viure amagat dels jueus, dels romans, de la nissaga del rei Herodes, també que els evangelistes, doncs, tenen una vida clandestina, i que el Sant Sopar, per exemple, és una cita clandestina.
Bueno, això sí que m'han dit amics meus teòlegs també que és una mica innovador, en el sentit de que no s'havia dit. No, bueno, Jesús té una vida, això, que neix fora de casa seva perquè el rei Herodes mana matar o matant-se els innocents perquè es pensa que ha nascut un messies polític que puta l'hegemonia política. Per tant, perseguit des de petit, s'han d'exiliar a Egipte, tornen, no van a casa seva, sinó que van a Galilea. No sabem res d'ell durant 30 anys, i els 3 anys que viu de vida pública parla amb llenguatge, diguem-ne, en clau, que són les paràboles, i viu constantment, doncs, amagant-se dels que els persegueixen, que són efectivament els jueus, que veuen una heterodoxa, en definitiva, el persegueixen els romans perquè és un sediciós, i el persegueixen els propis dinastia dels Herodes, perquè hi veuen algú que els hi pot disputar el poder. Llavors, sí, com que jo vaig viure la clandestinitat antifranquista, diguem que això del periodisme de la vivència em permet una mica explicar totes aquestes coses en primera persona.
Per rematar la conversa, Antoni, la paraula música apareix al llibre 37 vegades, molta música, a més noms concrets com Beethoven, Bach, Bob Dylan, Brassens. Quin paper juga la música en el teu llibre, en tot plegat?
Bueno, la música juga un paper important en la meva vida perquè jo vaig néixer en una acadèmia de música, la meva mare era professora de música i jo vaig ser músic abans que periodista. Aleshores, la música és un llenguatge meravellós per connectar-nos amb la transcendència. Uh-huh. I parla d'això. A més, jo he estat organista del meu poble, a Torredembarra, durant 25 anys a les misses d'estiu. Sí. Hi ha una organista titular magnífica, però jo feia les misses d'estiu, per tant he calculat que jo he sigut organista com a mínim d'unes 500 misses. És a dir, la música forma part de la meva vida i, evidentment, és molt present en un llibre com aquest.
Antoni Batista és doctor en Ciències de la Comunicació per l'Autònoma de Barcelona, periodista, músic, com ens estava explicant, i professor d'universitat. I avui ens ha presentat aquest llibre de l'editorial Fragmenta, recordem, Els portaveus de Déu, on fa aquesta aproximació als textos bíblics i ens convida a reflexionar, doncs, amb aquest dinamisme sobre la relació entre profetes, evangelistes i el propi Jesucrist, la seva manera de comunicar, com s'expressava, en quins contextos i de quina manera. Per tant, molt interessant. Antoni, mil gràcies per estar al Camins, enhorabona i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, una magnífica entrevista.
Gràcies a tu per considerar-lo d'aquesta manera. Vinga, nosaltres que fem una pausa, fem un canvi, un gir radical, com és habitual a la Macedònia de la ràdio, després de la teologia d'Antoni Bautista, Rosario Santamaría.